21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvinguts i benvingudes a 21, l'espai dels grups polítics municipals que tenen representació al ple de l'Ajuntament de Valls. Seguim amb la ronda d'entrevistes. Avui és el torn de la CUP. Ens acompanya aquí als estudis de Radio Ciutat de Valls el seu portaveu, Pere Vidal. En primer lloc el saludem. Benvingut, ben tornat als estudis de Radio Ciutat de Valls. Bon dia.
Bon dia.
Bé, el passat 8 d'abril vam celebrar el darrer ple municipal amb l'aprovació, entre d'altres punts, del pressupost del 2024. I entrarem de ple en aquesta entrevista, però en primer lloc una primera valoració del que va significar aquest ple, un ple que va arribar tard a causa també de la Setmana Santa, no? Es va celebrar a principis d'abril, quan s'hauria d'haver celebrat l'últim dilluns de març. Com ho analitzen? Allò, per trencar el gel a la CUP.
Bé, bàsicament el ple dels pressupostos és un dels plens més importants de l'any, perquè els pressupostos són els que marquen les accions i els que doten de recursos econòmics les accions que fa un ajuntament durant l'any. Llavors és el ple, no et diria el més important, però dels més importants, i bàsicament és un ple que hauria d'haver-hi potser més debat, però ja estem acostumats a que no hi hagin debats als plens. I trobem a faltar potser que les regidories responsables, perquè aquests plens també són de cara a la ciutadania, que cada regidoria expliqués, o cada regidor de la seva regidoria expliqués aquesta política i aquests pressupostos cap on van, no? Ens trobem que tenim potser només una persona o està concentrat, no? Tenim el Martí Barberà que ens explica tots els pressupostos. Potser trobem a faltar que fos una mica més coral i que hi hagués aquest debat, o si més no, aquest ple, que va ser molt curt, o sigui, va ser com un tràmit, el van viure com un pur tràmit, i realment un ple tan important com aquest hauria de ser més treballat i hauria de ser segurament més obert i més participatiu.
També en el ple municipal van viure novament el discurs d'odi de l'extrema dreta. El regidor de Vox, Francisco González, doncs va treure algunes afirmacions que, en principi, pel que es deien els altres grups municipals que tenen representació, no haurien d'estar permeses.
Bé, creiem que s'estan passant línies vermelles. Clarament el discurs d'odi contra un col·lectiu vulnerable és, si més no, és ruïn, o sigui, és bàsicament hauria d'estar penat o no hauria d'estar permès, o sigui, no estem ens porta cap a una societat que no és la que volem, no? cap a una distopia on es jutja tot un col·lectiu, s'estigmatitza i es posa l'odi, o sigui, això ja sabem cap on porta, o sigui, tots els racismes, xenofòbies que porten cap a un odi i cap a una societat pitjor. La feina que tenim és molta, perquè si tenim aquest discurs d'odi a l'Ajuntament, primer que hi hem de ficar límit, no només ignorar-lo, perquè també se li està donant espai on parlar, i això no hauria d'estar permès, o sigui, no es val tot, no? Quan passem aquesta línia de l'insult, de l'estigmatització i del senyalar tot un col·lectiu com culpabilitzant-lo d'unes coses que no en són culpables i culpabilitzant-lo tot, doncs estem passant unes línies vermelles molt perilloses que ens porten cap a la història. Ja tenim exemples de cap on porten els discursos d'odi i no és cap on haurien d'estar anant.
A partir d'aquí entrem ja més en el detall del pressupost, aquest pressupost de l'Ajuntament de Valls, de Junts per Valls i Esquerra, que també va comptar amb l'abstenció del PSC. En total, 37,7 milions d'euros. Volem que ens expliqui l'anàlisi que en fa d'aquests comptes, el per què el seu grup municipal hi ha votat en contra, i també es va entrar, sí que es va donar compte de la liquidació del pressupost del 2023, un punt també molt important, o del pla anual de control financer del 2024. En l'àmbit més econòmic, tractant aquest pressupost, ara doncs pot exposar el que diu el seu grup.
Sí, bàsicament pensem que a 8 d'abril es presenten els pressupostos del 2024. Els pressupostos d'aquest any doncs s'haurien d'aprovar abans del final d'any de l'any anterior. Tenim que ja ha passat tot un primer trimestre. No és, o sigui, és prou rellevant que un trimestre és una quarta part de l'any, o sigui, seguim dient i anem dient que van tard, que uns pressupostos que arriben tard no poden ser uns bons pressupostos, en quant a que hi ha uns plaços, hi ha una funció que compleixen aquests pressupostos. Això, si diguéssim, és un nou govern que entra i que no els hi ve tot nou i no tenen experiència, podria no, bueno, si més no ho explicaria, no ho justificaria, però explicaria el què. No entenem que a dia d'avui encara seguim tenint coses que van fora de plaç, perquè l'únic que podem entendre és que és una manca de previsió. Els ciutadans se'ns demana que complim els plaços, a Hisenda se'ns fiquen multes quan els incomplim, i veiem com l'administració pública davant nostra no està dins dels plaços. No entenem que si no estàs dins dels plaços un any, doncs no et fiquis les piles i pel següent any comencis a treballar abans. O sigui, bàsicament, el que creiem és que els pressupostos, o sigui, si realment volen fer bé la seva feina, haurien d'apuntar que han arribat tard aquests pressupostos i començar potser ja després de l'estiu a començar a treballar ja els pressupostos o prendre nota i millorar. No veiem que hagi millorat en aquest aspecte, no? Tenim un pressupost que és molt alt, tenim que també tenen 14 regidors i molts càrrecs de confiança, hi ha tota una maquinària a l'Ajuntament i això no fa que sigui més àgil, o sigui que hi ha un tema que critiquem i que venim dient de fa molts anys, no? que bàsicament això és un aquí és una cosa clarament que s'ha de solventar. També creiem des de la CUP que és un pressupost continuista, també és en aquest cas continuen les mateixes línies, apostant o no apostant per les mateixes coses, i clar, el nostre no és un no a tots els pressupostos, bàsicament és un no crític i a diferents aspectes, a part de que si es va tard, doncs directament, si volem negociar, volem participar d'uns pressupostos, ens ho hem d'agafar amb temps per poder dialogar i trobar punts de consens. Això exclou tota possibilitat de negociació o diàleg quan ja anem tard i si el gener... si el gener estem plantejant de començar a treballar els pressupostos conjuntament no és gens viable, no? Nosaltres estem per aportar i la nostra aportació que podem fer en aquests pressupostos d'aquest any és ser un no crític, un no assenyalant aquelles coses que creiem que haurien de ser diferent, que nosaltres faríem diferent i que a més trobem a faltar també en aquests pressupostos, no? El nostre model de ciutat, evidentment, és diferent del model de ciutat de l'equip de govern, però això no porta que no hi hagin punts en els quals segurament també podríem millorar i hi ha molt camp per millorar. No? Nosaltres votaríem a favor d'uns pressupostos que apostessin per l'empoderament de la ciutadania, del desenvolupament en molts àmbits, els àmbits de antirepressius, econòmics, energètics, productius, alimentaris, culturals, fiscals, tema habitatge. El tema habitatge és un tema que hi ha molt també per millorar en aquests pressupostos. Ens trobem que tenim un greu problema d'habitatge a la nostra ciutat i en aquests comptes no veiem unes polítiques clares que siguin decidides per solventar-ho. Pel tema habitatge només es destina un 0,85%. L'aportació que rep l'entitat, l'organisme autònom que gestiona el tema d'habitatge, que és Provalls, doncs veiem que simplement és 85.000 euros, que és una quantitat irrisòria, que segurament, comparada amb altres organismes autònoms, i que segurament aniran destinats majoritàriament a les despeses de personal. Només amb el lloguer del local d'urbanisme quasi és la mateixa quantitat, 72.000 euros. Si mirem el detall dels pressupostos, veiem que hi ha coses que ens mostren en què aposten aquests pressupostos i veiem grans mancances, no? Ens manca que es despleguin unes polítiques d'habitatge i això s'ha de veure en uns pressupostos on s'hi destinen partides de diners. Cal millorar el parc públic d'habitatge de la ciutat. Només tenim 30 pisos actualment i això no cobreix la demanda existent de la ciutat. El mobilitzar el propietari privat perquè cedeixi els seus immobles a la borsa de parc públic també seria una política que es podria fer i això només no només calen diners, aquí també s'han de posar condicions fàcils als propietaris perquè ho contemplin i que sigui una opció real. Tot això ens manca en aquests pressupostos. El nostre no, doncs, és un no crític en habitatge, és un dels temes. En joventut també veiem que es va obrir l'espai jove, que és un espai que pot empènyer tots els temes de joventut a la nostra ciutat, però veiem que el pressupost es manté igual que l'any anterior. Aquí també veiem que no hi ha una aposta clara en el tema de joventut. En quant a atenció a les persones, a serveis socials també veiem que hi ha mancances. El mes passat el personal es va organitzar en protesta per reclamar que es cobreixin places vacants i s'estabilitzi la plantilla. En aquests pressupostos no hi veiem una aposta per millorar això. I aquesta situació no ve d'ara, ve de fa anys que des de l'equip de govern s'ha deixat de cuidar els que cuiden. No es cobreixen ni els llocs de la gent que marxa ni les baixes, per exemple, no? Les places es queden vacants. Els professionals de servei social estan tenint un desgast emocional i psicològic i és evident que això dificulta oferir una bona atenció. Llavors, tot i que ens diguin que són els pressupostos molt socials, a la pràctica el que estem veient és que hi ha mancances i aquestes mancances no veiem clarament que estiguin reflexades en aquests pressupostos. També tenim mancances a nivell de sanitari, no? Tenim les deficiències que tenim al sociosanitari, a la RAC o a Montserrat Quadrada, i no es veu reflectit als pressupostos que s'hi aboquin recursos, no? Els necessiten una força d'inversió aquests equipaments en infraestructura i també la dignificació del personal que hi treballa. Tantes coses, no?, que us podríem dir d'aquests pressupostos. A comerç i turisme, per exemple, sí que en la globalitat de l'àrea augmenta, però és només turisme, s'està promocionant el turisme quan el comerç queda molt a fer encara. El pressupost està focalitzat molt a promoure la ciutat de portes enfora, en turisme, fires i promoció econòmica, però ens està mancant polítiques comercials perquè el veïnat vallenc, tant el veïnat vallenc com els visitants, tinguin comerços on anar. Cal una planificació acompanyada d'un pla de xoc per revertir el tancament dels comerços de la ciutat. Volem un poble ple de vida i tot això no ho veiem materialitzat en aquests comptes, no s'hi veu. Caldria executar polítiques de planificació amb el tema de comerç, un pla de comerç, el Consell de Comerç, que podria ser que podria potser ajudar a desencallar aquesta situació, encara en aquesta legislatura no s'ha reunit. Llavors tampoc diem, no?, que totes aquestes coses ens fan veure que aquests pressupostos estan molt mancats i nosaltres hi votem en contra perquè trobem totes aquestes mancances. El nostre no és assenyalant tot allò que s'hauria de millorar. Esperem que també en prenguin nota i a la següent legislatura, doncs, a la següent exercici, s'agafin temps, es treballin temes com els contractes diferents pendents que hi ha, el de la brossa, el de transport públic, tot això, esperem que ho veiem finalment executat i tirat endavant, perquè es veu que també hi ha poca execució amb tot el pressupost en si, que es doten econòmicament diferents partides, però també l'execució d'aquest equip de govern també és prou baixa. En els torrents també no hi ha una aposta dins del pressupost, si mirem, no hi ha una aposta en el tema de torrents i segueixen encallats. Sí que tenim tot el tema dels col·lectors que està pendent, però és que igualment tenim que des del 2019 ja hi havia la promesa electoral del parc fluvial i això no es veu per enlloc, ni bueno, el més fred està a l'Aigüera, no? O sigui, hi ha accions que es podrien fer, no podem estar sempre a l'espera i anar postergant una degradació i una ciutat que viu d'esquena als torrents. En quant al centre cívic, també sempre hem reclamat des de la CUP que sigui un espai de dinamització comunitària i que vertebri la convivència i la cohesió social del barri. Creiem que ens manquen polítiques proactives per fer front a la situació que cada cop és més dramàtica del que seria el centre històric i aquesta dinamització del barri. I cal una forta inversió al barri, sobretot en compra d'habitatge, que està en mal estat per revertir aquests dos problemes claus, la manca d'habitatge digne al centre històric i la degradació del barri. Això no ho veiem als pressupostos i ja et dic, o sigui, és tantes coses que veiem que s'haurien de millorar i que no s'ha apostat cap aquí. No sols diem el que s'hauria de fer, sinó el que no veiem en els pressupostos. No veiem aquestes apostes clares en habitatge, no veiem aquests canvis, no veiem un canvi de rumb i per això ho comento així, perquè la gent entengui, quan diem continuistes, doncs ho diem per uns fets reals, palpables, i que mirant els pressupostos, doncs ho pots veure reflectit.
Al ple també va sortir el Pius Hospital. Vostès tenen un representant al Consell d'Administració que presideix el regidor d'Hisenda Martí Barberà. Com valora aquestes reunions en aquest primer any de legislatura sobre el Pius Hospital? Després ja abordarem el futur parc sanitari, però aquestes reunions al Consell d'Administració, recordem que el Pius té el seu propi pressupost i vostès també doncs, han exigit, no?, que les competències també es deleguin a CatSalut.
Sí, bàsicament, bueno, se n'han fet dues de reunions i creiem que estem en un moment clau, que ja portem dues legislatures amb el traspàs del PIU en procés i seguim tenint pendent tot el protocol d'intencions i tampoc sabem com evoluciona aquesta comissió. Això avançava a un ritme, doncs creiem que estem pendents encara d'aquest traspàs que no veiem que avanci per enlloc, o sigui, i si avança, doncs quin planificament hi ha? Tampoc tenim clar el planificament i la planificació de la inversió. I el que tenim, el mentrestant, i ho vam dir durant la campanya i ho seguim dient, el mentrestant del que tenim s'està gestionant molt malament perquè bàsicament està caient a trossos, tenim moltes deficiències. Encara no sabem on anirà situat el parc sanitari, i el que tenim està a l'espera mentre mantenim unes instal·lacions amb moltes deficiències. No tenim un pla d'igualtat al PIUS, és l'empresa pública més gran que tenim aquí a Valls. Bàsicament, les condicions laborals de les treballadores, doncs tenim que aquestes condicions arrosseguen moltes denúncies i queixes per part dels treballadors i fins i tot denúncies amb sentències i això no hauria d'estar passant. També hi ha problemes amb l'aigua, amb la climatització, fins i tot deficiències estructurals. Llavors, clar, amb la promesa d'aquest parc sanitari estem descuidant el que està passant ara i això aboca amb un mal servei a la ciutadania i amb uns problemes que també tenim pels treballadors sanitaris, que després de la pandèmia, i ho vam dir durant la campanya també, i ho seguim pensant profundament, els hauríem de tenir els més ben cuidats que hauríem de tenir, que necessitem un sistema sanitari fort, que ja sabem les conseqüències, no?, en la salut de no tenir-lo. Tenim que al PIUS hi ha tancaments de plantes i hi ha una mala gestió de recursos humans. I també hi ha altes i baixes constants, el qual no ajuda que hi hagi una plantilla estable i ben cuidada. Reunint-nos amb les treballadores ens comenten tot tipus de problemes amb sentències i denúncies que fan i això estem preocupats, bàsicament, estem preocupats per la situació del mentrestant, de l'ara, o sigui, del present. És un present que no hi veiem tampoc una planificació o unes respostes que ens puguin donar tranquil·litat a veure que aquestes deficiències es solventaran més enllà de xutar endavant i d'esperar que hi hagi un gran parc sanitari que sigui perfecte, ideal, com ara el Museu Casteller a 10 anys vista, no? Doncs sí, doncs molt bé, quan tardarem a tenir això i què passa mentrestant? O sigui, hi ha moltes generacions que potser ja no el veuran. Clar, és a molt llarg plaç, l'ara s'ha de gestionar bé i no s'està gestionant bé.
Sobre aquest futur parc sanitari, també ja fa temps que se'n parla també al Parlament de Catalunya, tots recordem la seva portaveu, que ara serà candidata per Barcelona, Laia Estrada, no?, d'alguna manera, no?, intentat també trobar solucions en aquest aspecte. No només s'ha tocat a Valls, sinó que això ha arribat també a la Generalitat amb sessions parlamentàries.
Sí, seguim des de la CUP fent pressió per ficar una mica de seny, perquè el sistema sanitari, des de la CUP apostem per un sistema sanitari robust i públic. I hem vist durant legislatures i durant els últims anys com la privatització i com la manca de recursos i el desempoderament i el desmantellament també del sistema sanitari públic. I bàsicament la nostra veu la tindrem sempre per assenyalar que no es va en la direcció correcta. Correcte, evidentment.
I també ara referia a les condicions de les persones que treballen al Pius Hospital, que vetllen per la salut els 365 dies, no només de la gent de Valls i la comarca de l'Alt Camp, sinó també de la Conca de Barberà. Recordem que és un hospital bicomarcal. Com creu que estan tractats els professionals del Pius?
Bé, només veient que han de manifestar-se, els tenim fent manifestacions al carrer, ens trobem que han de fer denúncies ells per reclamar les seves condicions laborals, la millora, el compliment de convenis i i la cobriment d'aquestes deficiències, doncs crec que és estar a ulls de tothom, no? Que aquestes condicions no són bones i hi ha molt per millorar.
També en el passat ple municipal, i abans d'entrar en el que és el període electoral, feien un prec sobre educació pública a Valls. També van fer una roda de premsa, recordo fa unes setmanes, davant de l'oficina municipal d'educació, el que és l'edifici de Can Mercader, demanant, no, que l'educació pública a Valls s'apliqui en termes d'igualtat i d'equitat.
Sí, bàsicament l'Ajuntament hauria de promoure i empènyer l'educació pública. Ens trobem un Ajuntament que en pro de la igualtat tracta totes les escoles per igual quan no ho són. En aquest sentit, hi ha molts ajuntaments que ja ho fan, promouen l'escola pública. L'escola privada o la concertada ja tenen mitjans per promocionar-se i l'Ajuntament hauria d'empènyer l'escola pública. Aquí està la diferència, perquè la gent ho entengui, entre la igualtat i l'equitat. Tractar a tots per igual quan tenen diferents recursos, no hi ha equitat, no estem fent-ho d'una manera justa. Tot i que és igualitari, si donem el mateix a tothom i uns tenen molts, els altres tenen menys, això no hi ha equitat. I estem assenyalant que l'Ajuntament hauria d'empènyer l'escola pública, hauria de ser qui promocionés l'escola pública, perquè la privada ja té els recursos propis i ja es promociona ella mateixa.
Entrem en període electoral. La setmana que ve, tot just dijous a la nit, divendres, hi haurà doncs ja l'inici d'aquesta campanya electoral amb la tradicional enganxada de cartells. La CUP concorre a les eleccions del Parlament de Catalunya del 12 de maig. Han presentat per Tarragona el Sergi Saladier, molt conegut en la legislatura del procés, recordem, i també tenen de cap de llista per Barcelona Laia Estrada, també una vella coneguda de l'Ajuntament de Tarragona, va ser regidora. Com afronten des de la CUP? Suposo col·laborar molt amb els actes, no? Que se vagin duent a terme de cara a aquesta campanya electoral, que veurem també com desencadenen aquests resultats electorals del 12 de maig.
Sí, no oblidem, bé, el lema de la CUP que anem per aquesta campanya és Defensem la Terra, i no és un lema gratuït. Bàsicament tenim agressions al territori, al Hard Rock, que també és el causant de que anem a eleccions. Com el govern doncs no ha volgut baixar de deixar enrere aquest projecte, un projecte que, recordem, és un projecte que bàsicament està criticat des de tot el territori, s'està apostant per la ludopatia i un casino, quan i venent-ho com una cosa positiva pel territori, com creació de llocs de treball. Des de la CUP defensem el territori en el sentit de que l'hem de tenir lliure de projectes que tenen un impacte negatiu sobre el territori, sobre les persones, sobre la natura, i que no ens aporten a anar cap a una societat millor. Un casino, evidentment, no ens aporta anar cap a una societat millor. Des de la CUP, llavors, des de la nostra campanya de Defensem la Terra, doncs hi ha una aposta ferma contra el Hard Rock Café, contra també la contaminació que tenim aquí al Camp de Tarragona, contaminació no només per les petroquímiques, tenim la plataforma CelNet que està posant el crit i visibilitzant aquest problema de contaminació que tenim al Camp de Tarragona, perquè la CUP aquí al Camp de Tarragona els problemes locals són aquests, i també tenim un problema de la fàbrica de bateries que s'instal·la a Mont-roig del Camp, que també tenim aquesta doble vessant, que ens ho venen com a totes les coses positives, econòmiques, i les bateries que són perquè siguem més ecològics, doncs precisament aquesta fàbrica té un impacte en quant a contaminació i a ús de recursos molt negatiu pel territori. Llavors, clar, Defensem la Terra és en aquest sentit, hem de pensar els impactes que tenim sobre el nostre territori. Els macroparcs solars també és el mateix discurs, el mateix capitalisme, destrossant el territori, ficant-se una etiqueta verda. Des de la CUP defensem el territori per un territori que sigui, que hi hagi un respecte pel propi territori, per les persones que viuen, pel medi ambient, i defensem aquest tipus de desenvolupament. El desenvolupament de macroparcs solars en el qual destrossem territori agrícola i contaminem i fem un impacte negatiu sobre el medi, és que tenim fins i tot entitats ecologistes que estan anant en contra d'aquest tipus de desenvolupament. Llavors, verdes no ho són, no? La nostra defensa del territori no només va en quant al medi ambient i a les persones. Defensem el territori perquè també defensem la terra i mantenim l'aposta independentista i sobiranista que hem defensat i hem participat des de sempre, i veiem com els altres partits han anat caient d'això i ho han anat traient, i el seu programa electoral no aposten clarament per aquest procés d'independència que des de la CUP seguim defensant.
Eleccions 12 de maig, avui Pere Vidal, regidor de la CUP, més enllà de parlar d'aquestes eleccions, també hem parlat del pressupost municipal i d'altres qüestions que afecten el dia a dia a la ciutat. Pere Vidal, regidor de la CUP, suposo que ara molta feina, treballar també per aquestes eleccions, a col·laborar, donar suport als seus candidats. Moltíssimes gràcies per venir fins a Ràdio Ciutat de Valls i ens retrobem en una altra ocasió.
Gràcies a vosaltres per donar-nos a veure.